nostre més enèrgic rebuig als actes d'autoritarisme i provocació que s'estan produint aquests dies a Catalunya i a les seves institucions per part de l'actual govern de l'Estat espanyol. També volem expressar la nostra convicció que els conflictes polítics, siguin de la manera que siguin, han d'afrontar-se per la via política que és, essencialment, la de l'opinió, expressió i participació lliure ciutadana. Gràcies. Volíem començar aquesta roda de premsa amb el manifest que estem llegint cada dia després de la funció en els escenaris i ens creiem que valia la pena a la roda de premsa de presentació de la temporada també trencar el gel amb el manifest. Benvinguts, gràcies. Us presentem la segona temporada a la nova seu de la Sala Becquer. Si després teniu temps de llegir un text de presentació que personalment he escrit, vull només justificar, vull explicar que sorgeix una mica del cansament o del dubte de permanentment aquests últims mesos i principis de setembre no parar de dir quan em preguntaven bueno, la Becquer ja tot és normal, ja va tot normal, ja esteu normals, i et trobaves dient, sí, va tot normal, però aquesta normalitat sempre tens ganes de que no sigui una normalitat perfecta, no? Que sempre hi hagi espais per la sorpresa, per la incertesa, i d'aquí neix una mica el fet de presentació. Senyor president de la Fundació, Sergi Balbel, gràcies per ser aquí. Autors, autores, actrius, actors, creadors, personatges de la Becquer, tots, gent de premsa, gent de comunicació, gràcies per ser. Us faré una presentació no seguint exactament l'ordre del dossier, perquè tenim moltes ganes de subratllar que el 80, gairebé 90% de totes les activitats i de tots els espectacles exposats en aquesta programació surten de la pròpia activitat que està generant la sala. I això, que encara no és el 100%, tant de bo que en les futures temporades acabi sent el 100%, cosa que ens facilita molt la feina. És a dir, que si programar la Sala Becquer consisteix a fer lloc a l'exhibició pública de tot allò que s'està treballant dintre de les parets, doncs, diguem, més contents estarem i més sentit tindrà el que ha de ser la Becquer. Per tant, la Becquer és, o vol ser, essencialment, un espai de creació, de formació, d'experimentació i de programació dels resultats d'aquestes activitats i de suport als autors, de suport a l'autoria i de promoció de l'autoria tant a nivell nacional com a nivell internacional. La primera cosa important, per tant, a destacar en relació a aquest objectiu que volem que sigui la Becquer és que la Becquer és un espai on s'hi fan cursos i tallers. Cursos de tota mena, bàsicament, evidentment, de dramatúrgia, no, evidentment, ara no us els explicaré en detall, però sí que deixeu-me citar-vos els professors que tindrem, com a mínim, a la tardor. Ja anirem avançant al llarg de l'any. Tindrem el Marc Artigau, tindrem el Marc Rossí, tindrem el Xavier Albertí, el José Sánchez Sinisterra, la Mercè Brunat, la Glòria Bonanyà, el Màrius Serra, el Pau Carrió, i una novetat d'aquest any, el Pere Riera fer un curs que durarà tot l'any. Normalment fins ara a la Becquer fèiem cursos específics d'una durada diferent per cada curs, però sempre força intensius. Hem optat ja per una novetat l'any passat que va ser proposar un itinerari per a aquella gent que vulgui, que tingui certa coherència, diguem, la seva formació, i per tant els proposàvem un itinerari al llarg de 3 anys, però aquest any, a més, proposem també un curs que dura tot un any per a la gent que vulgui fer una iniciació, diguem, més àmplia a la dramatúrgia, i això ho farà el Pere Riera. A part dels cursos, la Becquer també oferim formació per joves, cursos adreçats a la gent jove, i una cosa que és molt important i que ja és, diguem, la primera llavor per tot el que us explicaré després, que són les tutories. Un servei adreçat a gent que està començant a escriure, que està començant a atrevir-se a donar per gairebé acabada una obra i que ens demana l'assessorament d'algun autor especialitzat, algun autor amb, diguem, amb més trajectòria, més coneixement, i nosaltres facilitem aquest contacte de manera que Sergi Balbel, Jordi Galcerans, Pere Rivieres, Carles Valles, Mercè Sàbies, etc., de tant en tant reben el nostre encàrrec de llegir-se un text d'un autor que està començant i de tenir una sessió de tet a tet amb ell per comentar. Això és en part a la base de tot el que pretenem que després es vagi desenvolupant. Passant als cursos i talles i tutories, ens anem a una cosa que també crec que és molt important que citi, tot i que és més vaga, que és els serveis a l'autoria i la promoció internacional d'aquests autors. La Beckett, des de fa uns anys, forma part d'un projecte internacional europeu, es diu Fabula Mundi, que és una xarxa de teatres i centres especialitzats en la promoció de la dramaturgia, i gràcies a aquesta xarxa estem podent, primer, enviar a alguns dels nostres autors arreu d'Europa que puguin participar de workshops, però també estrenar els seus textos en altres teatres europeus i a la vegada fer venir també la dramaturgia més emergent, la dramaturgia més nova d'Europa, aquí a Barcelona. Fabula Mundi, per tant, en aquests moments és una de les nostres eines més interessants des del meu punt de vista per promoure internacionalment els nostres autors. A part de Fabula Mundi, ja sabem que hi ha Carlan Drama, que és un servei online, una web on tothom que vulgui arreu del món pot accedir als textos d'autors catalans traduïts a altres llengües. Propiciem trobades, per exemple, ara d'aquí a poc hi haurà una trobada de traductors de teatre català a altres llengües que estan arreu del món i que vindran a Barcelona per conèixer què s'està fent de nova autoria i perquè els puguem posar el carmelet a la boca perquè s'animin a traduir altres autors i altres textos. La revista Pausa, no diguem, un òrgan o un espai de reflexió sobre el teatre contemporani, i una altra de les perles, diguem, que són l'organització de lectures dramatitzades. Que vol dir que, a part de les tutories que us deia en el apartat anterior, en aquest apartat de suport a l'autoria, hi fiquem ja la possibilitat que textos que ja donem més per acabats puguem muntar lectures dramatitzades de manera que els autors puguin sentir en boca d'actors com funciona el seu text i puguin sentir com respira el públic. En un tercer estadi d'aquest projecte, explico, hi ha els laboratoris i les residències. Els laboratoris comencen a créixer, és el que ens vam proposar quan vam arribar aquí, que cada vegada més a la Beckett hi hagi espais de recerca, espais de treball, amb línies diferents d'interès artístic, però que serveixi, molts d'aquests laboratoris sorgeixen fruit o bé de cursos que s'han fet en anys anteriors i que hi ha hagut una bona sintonia entre professor i alumnes i s'ha evidenciat la voluntat de continuar treballant en determinats aspectes, o bé dels famosos cicles temàtics, que després us en parlaré, que cada vegada més és una aposta per estructurar la nostra programació. Fruit dels cicles temàtics també surten laboratoris que volen treballar en una determinada direcció. Per nosaltres és molt important que aquests cicles temàtics que organitzem i que proposem tinguin continuïtat d'alguna manera, que no s'acabin en ells mateixos, sinó que a la temporada següent hi hagi conseqüències d'aquests cicles. Dels laboratoris m'agradaria destacar-ne dos. En el text de presentació estan tots citats, però per antiguitat m'agradaria que dos d'aquests laboratoris a la fila zero que tenim aquí i que començarem a passar-nos el micro ens poguéssiu fer 5 cèntims de què va. El primer laboratori, per antiguitat i segurament per incidència també social i cultural en el panorama del teatre de Barcelona, és el del Nascuts. El Nascuts va néixer un dia a la Beckett de Gràcia quan uns niñatos van arribar a la sala i ens van demanar un espai on treballar, on fer el seu transmetiment i les seves coses. En aquell moment que van arribar es veien els bigotis de Nietzsche i em va agradar tant el títol que vaig dir tant que us va ser i poc a poc això va anar evolucionant, va canviar de nou, ara tindran els malnascuts, però jo crec que tots estareu d'acord que els malnascuts són ja avui en dia en el programa teatral de Barcelona un segell de qualitat, de rigor, de valentia, de coratge, d'innovació. Tenim a l'Ansetari, a l'Ansetari, el vídeo que esteu 5 cèntims de quin és el plàning dels malnascuts per aquest any.
Hola a tothom. Doncs els malnascuts aquest any, el que farem, la primera hora que farem, És una proposta de la Paula Mariscal que ens va fer, que estava aquí, i la proposta bàsicament és intentar fer una obra sense actors i sense text. És el plantejament inicial. És un repte, ens fa por i per tant és una bona senyal i tenim moltes ganes. Comencem d'aquí a poc, aquesta setmana fem un estatge per seleccionar a tot l'equip i no puc explicar molt més perquè no sé com anirà, però sense actors i sense actors serà el que farem. I la segona proposta és una proposta que ens van fer una noia alemana i una noia catalana que estan enamorades i van decidir proposar-nos un experiment molt interessant que és juntament amb el grup P14 de Volksbühne, que és el cosí germà dels Manescuts, o sigui, els Manescuts i el cosí germà de P14, perquè va ser primer P14, fer una obra que passa simultàniament a les dues ciutats, amb públic a les dues ciutats, i que és dependent una ciutat de l'altra, o sigui, una peça de l'altra. I llavors això començarem cap al novembre a fer intercanvi, com si diguéssim, d'informació, i les anirà desenvolupant fins que al juny, si no m'equivoco, farem l'estrena de les obres.
Molt bé, val a dir que després hi passaré un moment. Hi haurà més presència dels Malnascuts a la temporada, per una experiència, després de l'estrena, que té a veure amb un festival que no hi ha. L'altre laboratori, que té menys antiguitat, però que també ha demostrat haver tingut una incidència, sobretot al barri, que ens ha servit moltíssim, i ho hem agraït moltíssim, de connectar la nova Beque amb la gent del barri, amb els antics cooperativistes, el laboratori Peripècies, que és un laboratori que va néixer fruit d'uns cursos on es barrejaven actors i dramaturgs amb el Sergi Valbel. Ells ens van fer una proposta que ens va agradar molt, que era acabar fent un petit espectacle itinerant per diferents racons d'aquest edifici a partir de les històries, de les vivències que els havien explicat en viu i en directe els propis cooperativistes que havien estat vivint aquest edifici. El laboratori ha anat tan bé que fins i tot ens ha servit, perquè el resultat d'aquest laboratori servís per obrir la temporada, aquesta temporada de la Beckett, ho vam fer durant 3 dies durant la Festa Major de Poble Nou, per tant va anar molt bé altra vegada per connectar-nos amb el barri. Ells ens proposen continuar amb un projecte nou i evidentment moltíssimes gràcies per garantir-nos l'estabilitat, la continuïtat de Peripècies, amb el qual diguem, és un dels espais que dona realment sentit a la filosofia de la sala. Sergi, potser Sergi Valbel, ens explicarà quin és el nou projecte.
Hola, moltes gràcies. Bé, doncs aquest laboratori, com ha dit el Toni, és fruit de dos cursos que es van fer amb actors que volien transcendir una mica els límits del que és l'actuació i que volien entrar de ple en el que seria la dramatúrgia, i es va produir un grup meravellós de 22 persones, de les quals aquí tenim tots 5, la Laura, la Lourdes, la Marian, el Martí i la Mar, i vam proposar a la Beckett de fer alguna cosa i ens van acollir com a laboratori amb aquesta experiència fantàstica de la memòria d'aquest edifici. Doncs vam fer un espectacle itinerant i va ser una experiència tan forta que vam decidir continuar si la Beckett ens ho permetia, com ha estat el cas. Arrel de l'experiència, el que vam fer és contrastar una mica el passat d'aquest edifici amb el nostre present. I són gent, els del laboratori Peripècies, que tenen un gran futur. Per tant, en aquest balanceig entre el present, el passat i el futur, volem incidir en un projecte que encara no sabem de què va, que l'hem batejat Projecte Temps, tot i que hi ha una pel·lículeta que es diu Projecto Tiempo, que ens farà canviar el títol, perquè volem treballar sobre el temps ficcional i el temps real, no? Aquesta dissolució de les fronteres, perquè el que va passar meravellós va ser aquí, justament en aquest espai, on es va produir la trobada d'aquesta gent present amb mirada futura amb la gent del passat que havia estat aquí. I es va produir una cosa meravellosa de veure gent de 70, 80, gairebé 90 anys, parlant amb gent de 20 i 30 anys i 40, i que es produïa la dissolució d'aquestes fronteres temporals. Doncs sobre la dissolució d'aquest temps, volem fer alguna animalada, no? Perquè la gràcia d'aquest tipus de laboratori és fer una cosa diferent, fer una cosa no convencional i aprofitar també l'especificitat que ens dona la mateixa sala Becker, ja des de l'arquitectura de l'edifici.
Gràcies. Passo molt per damunt dels altres laboratoris, alguns de recent creació, d'altres ja porten un temps. Hi ha el laboratori de filosofia, que és l'espai que la Becker reserva per engegar projectes que vinculin pensament i arts escèniques amb la indefinició característica de la gent que prové de la filosofia, que sempre costa, diguem, arribar a un punt de concreció, tot i que l'any passat les dues mostres producte del treball de la filosofia, sobretot una d'elles, la que es va fer a partir de la metamorfosi de Kafka, van ser interessantíssimes. L'Andreu Rifé, que és per aquí, li agraeixo molt que hagi agafat, diguem, una mica com a mínim la coordinació i la interlocució del laboratori de filosofia, que continuem creient que és un espai que val la pena de garantir i de potenciar. Estan treballant en nous projectes i, si cal, un dia fer una roda de premsa específica per parlar dels laboratoris. Hi ha tres laboratoris que fa molta il·lusió perquè són allò que us deia conseqüència de cicles temàtics que havíem fet o de la temporada passada o d'algun que farem ja aquesta mateixa temporada. Del cicle que vam fer sobre migracions a la Mediterrània l'any passat, Mar de Miralls, es va produir una cosa molt emocionant, una trobada entre dramaturgs i gent procedent de diferents onades migratòries a Barcelona, des dels refugiats més recents de la Guerra Civil, però també d'altres onades, i finalment s'ha concretat en un laboratori d'experimentació de com explicar en escena les experiències individuals de gent, sobretot procedent de la migració última de la Guerra Civil. Aquest laboratori es diu Síria, cartografia incompleta, i estan treballant, i també al llarg de la temporada segur que hi haurà ocasió de donar a conèixer el resultat d'aquest treball. El mateix passa amb el cicle que vam fer l'any passat de la revolució dels gèneres, sobre l'estigmatització dels gèneres en la ficció, que també gràcies a aquest cicle han sorgit dues propostes de laboratoris que treballaran durant tot l'any amb la possibilitat d'acabar tenint un resultat escènic concret. Una és Vieires, l'altra és Espai de Vut, totes dues treballant o bé el trànsit entre el masculí i el femení o bé com incorporar les diferents identitats de gènere en la ficció. Gràcies a Bàrbara i a per estar per aquí. L'últim dels laboratoris que us volia comentar té a veure amb un dels cicles que després presentarem, l'Arco Tendido, perquè de fet és una de les coses que volem presentar bé, que és el laboratori Encreuaments, que el fem gràcies a la col·laboració amb el projecte Barcelona Districte Cultural de l'Ajuntament de Barcelona, de l'ICU, i que té a veure amb com treballar la creació artística i escènica en concret amb gent amb discapacitats de diferents tipus mentals. Això ho fem amb la Fundació Joia, una fundació especialitzada en el tema, amb la col·laboració també d'altres fàbriques de creació de la ciutat, com Angar i la Sorcesa, amb el Centre Cívic Can Feliba, i amb la direcció artística de la Lali Álvarez i l'Ivan Morales. Aquest laboratori començarà a funcionar també a partir d'ara, a partir de l'octubre, i segurament tindrà un resultat a presentar a final de temporada. Bé, passant als laboratoris que són, insisteixo, importants perquè a la llarga acaben nodrint la programació segurament de l'any que ve i dos anys. D'acord? Ens anem a un altre dels punts més importants de la nova època de la Becker, que són les residències de creació. Aquesta temporada podrem tenir dues companyies residents i una autora resident. Ja sabeu que per nosaltres les residències vol dir no només que la sala Becker participa i l'ajuda econòmicament als projectes creatius tant d'aquestes companyies com d'aquesta, en aquest cas, autora, sinó que intentem que tant companyies com autors s'incorporin en els òrgans de decisió artística de la sala i ens ajudin a pensar projectes per la temporada vinent, des de producció d'espectacles, a nous laboratoris, a nous cicles temàtics, i a més, en el cas de les companyies, els hi proposem també, a part de participar econòmicament en la seva producció i d'aprofitar la infraestructura tècnica, estructural, de la sala, etc., un tracte, diguem, de repartiment de taquilla més bo que el que proposem en companyies convidades. Per tant, ser companyia resident dignifica, en certa manera, des del nostre punt de vista, quina és la relació òptima que hauria d'haver-hi entre una companyia i un espai de creació. Però és en el cas de l'autora resident, a part d'invitar-la a participar en totes les activitats, li demana, i ell oferir evidentment una remuneració per fer-ho, li proposem que escrigui un text de nova creació amb el compromís, ja d'entrada, abans que comenci a escriure la primera síl·laba, de que la sala Beckett estrenarà aquesta nova obra a la temporada següent. Passo a presentar-vos companyies i autores resident. La companyia resident, com estic anant una mica de baix a dalt, perquè no m'ho veu, acabar més tard, és la nova companyia o plataforma o estructura, diré com vulguis, que s'ha inventat l'Ivan Morales, que es diu Clos Montoya, i que ens proposa un projecte de nova creació que es diu Esmorza amb vi. Ivan, has fet una bona idea?
Sí, veig que li fa molt gràcia Clos Montoya, potser com a bona dramaturga està fent un joc de paraules en el seu cap. Clos Montoya està, és una companyia d'estructura, plataforma i tri, com vulguem, que l'aprenentatge de la companyia Pissamada doncs he volgut començar i començar de zero i començar des d'on estava alhora. Clos Montoya es diu Clos Montoya, de fet, per, en honor a la meva àvia, que es diu Maria López Montoya, i a Los Tarantos, la pel·lícula de Rovira Veleta, que com estan Los Tarantos, doncs també hauria d'haver un espai per Clos Montoya. I res, és una, volem fer una plataforma que puguem, des d'on puguem fer més fàcil aixecar projectes de vocació popular, però molt de rigor, i que d'alguna manera donin un espai ideològic i també industrial, per què no, a una generació que està una mica descuidada o que es considera que no té, que no funciona prou el teatre i que volem demostrar que no és així, no? Que és la gent doncs, que els vingui als 40, no? I amb vocació, ja et dic, sobretot amb vocació de fer un teatre no elitista i intentar per tota la gent, però amb el màxim de rigor possible. De fet, ens direm Clos Montoya escena i pantalles, perquè també treballarem l'audiovisual, i dic que comencem de zero i comencem també on estem, perquè, o sigui, comencem, retorno al principi, que diria solo lo solo, perquè el nostre primer projecte es diu Esmorza amb mi, i el repartiment està en l'Anna Alarcón, en Xavi Saez, que és per una casa perquè és seu lugar, i en Lluís Carrera i Quima Riera, que també rima, com a Clos Montoya, hi havia paraula, no sé, la Maria i jo estem pensant. I res, volem explicar una història també, com tornem una mica al principi, ens tornem a preguntar sobre com estimem, sobre com ens coneixem i sobre amb qui esmorzem. No només amb qui anem al llit, sinó també amb qui esmorzem. I es diu, per això es diu Esmorza amb mi.
Perfecte, molt bé, gràcies Ivan. L'altra companyia resident que tindrem aquesta temporada, que estrenarà ja al novembre, és la companyia Arcàdia, o Arcàdia Companyia, com és més a dir-se, el dramaturg i director de la qual és en Llàcer García, que també tenim aquí.
Llàcer. Hola a tots. Bé, us som nosaltres, com a companyia, estem aquí, som Guillem Borgos, la Mugat Frank i jo. Va començar el 2009 i, bé, que és el nostre crec, sí, que espectacle, diria, que és els Nens Desagraïts. Fa molta il·lusió fer aquesta obra perquè és una obra que fa temps que volíem fer i llavors sempre anàvem com anàvem fent altres fins que un dia la vam fer i bueno, va ser venir aquí, de fet, havia parlat de l'Antoni, amb l'Aina, va fer una obra de Beckett i la primera espectacle la vaig veure de la Marília i al quilòmetre vaig dir, mira, ara és el moment de fer-la i crec que és aquí. I bueno, els vam proposar, els va semblar molt bé i llavors ens vam proposar que formessin com a companyia resident i així ja ho feia tot bé, diguéssim, amb unes, podem utilitzar les instal·lacions, es contribuïn a la producció, és una producció amb el Festival Temporada Alta. I bé, és una obra que seguim una mica les obres aquestes que he fet sobre la família, és la tercera part d'aquesta trilogia que un dia ens vam inventar, que era la Terra Oblidada, la Pols, i finalment fem aquesta que els Nens Desagraïts. I bueno, és una obra que ara mateix l'estan assajant, de fet hem sortit ara un moment per venir aquí, l'estan tornant a assajar, moltes ganes. I bé, si més no, és una història sobre la família, però també crec que és una obra que parla molt de la religió, sobre una secta religiosa que va existir als anys 80 a Girona, i entrem una mica en tot aquest tema de gent que busca una mena de sentit de la vida i potser en la religió, una cosa que pot semblar tan llunyana, potser molt vasta, que tenim com una certa necessitat de trobar un sentit a les nostres vides i aquí es van donar unes respostes per molt boges que fossin. I en tot cas parla de la família perquè és una secta religiosa que d'una gent que trenca les seves famílies per fer-ne una de nova, una família artificial, però potser els donava alguna mena de sentit més gran que la seva pròpia. I ja està. I em va molt contents de ser residents aquí.
Serà polèmic. Molt bé. Dues companyies residents, amb dos dramaturgs prou interessants i potents, i una dramaturga resident, em fa molta il·lusió anunciar-vos que l'autora resident de l'any passat és la Marília, aquí la teniu a punt de presentar-vos l'obra que va escriure l'any passat amb la residència, d'acord? La nova autora resident és la Clàudia Sedó, autora resident de la temporada 17-18 a la sala d'aquest. La Clàudia ha tingut un petit problema de salut, està bé, està perfecta, però ha tingut una indisposició que no li ha permès acompanyar-nos, però tenim la seva veu enregistrada.
Hola, soc la Clàudia Sedó i estic molt contenta de formar part de la Beckett aquesta temporada com a autora resident. D'una banda, a nivell de dinamització de la dramaturgia catalana, trobo que des de la sala s'estan engegant projectes molt interessants com el Fabula Mundi o la Jornada de Traductors, que d'alguna manera esperonen el treball dels nostres dramaturgs i treballen per la seva projecció fora del nostre país, que crec que és quelcom doncs, molt important a l'hora de fer ara mateix. I d'altra banda, m'il·lusiona molt engegar un projecte a la sala d'un espectacle que s'estrenarà a la Beckett i en el qual doncs, amb una total llibertat creativa a l'hora d'escriure el text i de dur-lo a escena. I alhora tot el recolzament, no?, i tota l'ajuda que ens puguis necessitar en els dubtes que et neixen durant el procés de creació. I a més, hi haurà una reposició de dos espectacles meus, Tortugues, la desacceleració de les partícules, i L'home sense veu, que s'havien estrenat tots dos a la sala Freikart, que eren produccions de la sala Freikart, i que doncs, reposarem aquesta temporada a la Beckett. I és una cosa doncs, que ens fa molt feliços als equips de tots dos espectacles. Així que res, afrontar aquesta nova temporada amb ganes i m'agradaria ser allà amb tots vosaltres, però bé, de seguida em podré activar i podré venir a fer totes les rodes de premsa del món. Una abraçada, adeu.
Que us ha avançat una cosa que encara no havia dit, que és que de la mateixa manera que la temporada passada vam fer amb la Marília, que és que vam estrenar un espectacle d'ella que ja estava fet una mica per fer un tastet de qui era l'autora resident d'aquella temporada, aquesta ho farem el mateix, és a dir, l'obra que escrigui la Clàudia anirà per l'altra temporada, però durant el Nadal, a la sala de baix, us proposarem un programa doble amb les dues obres que a Barcelona han tingut més ressò i més rellevància i han estat més ben acollides per públic i crítica, que són L'home sense veu i Tortugues, la desacceleració de les partícules. Les farem en una operació junta, allò durant la mateixa setmana, uns dies podràs venir a veure una obra i nosaltres una altra, i em sembla que és els dissabtes farem la marató, i ens servirà per fer aquest petit tastet de com és el teatre que ens proposa la Clàudia, i a la vegada per fer una altra cosa que ens fa il·lusió, que és que mirarem que això serveixi per fer un petit acte de reconeixement a una de les sales que des de la Beckett considerem més interessants actualment a Barcelona, que és la sala Flaija. Per tant, serà un petit acte de germanor. Gràcies per ser aquí també, entre la Flaija i la Beckett. D'acord? Va bé. Entrem. Bé, un repàs molt ràpid, perquè després quan veieu la producció dels espectacles entenem que tot surt d'alguna banda. A la Beckett li agrada acollir propostes relacionades amb festivals, mostres, o bé que són del barri o bé que són de la ciutat. En aquest sentit, la Beckett acollirà propostes del Festival d'Escena Poble Nou, dirigit per l'Ada Vilaró, concretament una proposta de la companyia Les Impossibles, una altra de les companyies que seguim amb atenció des de la Beque. També acollirà la inauguració del Festival Rebels, dirigit per la Carme Díaz, gràcies Carme per ser per aquí, inaugurant el festival, és un festival d'espectacles per gent jove, de creació jove, i l'inaugurarà un espectacle que és, que havia estat un dels projectes de Mal Nascuts a la Beca de Gràcia, Laics i Llores. Aquest espectacle el podrem reposar, el podrem tornar a veure gràcies al Festival Rebels. També acollirem per segona vegada el Festival Alcols, s'ha de dir Alcols o com s'ha de dir? Alcols.
Alcols.
Que és un festival de poesia en escena dirigit per l'Andreu Gomila. L'any passat ja vam tenir aquí i aquest any podem tornar a disfrutar d'un programa, jo crec, molt ambiciós i interessant de poesia en escena. I finalment, la mostra Croquis, que és una mena de mostra, un projecte, un programa, digueu-ho com vulgueu, que el fem conjuntament amb la companyia A Tres Bandes i amb el Centre Cívic Can Felipa, que consisteix bàsicament a fer una convocatòria a companyies de teatre, joves o tan joves com vulguin, que estiguin en aquests moments en procés d'assaig, en procés de creació d'un nou projecte. Les invitem a fer un petit tastet de 20 minuts del que estiguin treballant i d'atrevir-se a posar-ho en diàleg amb els espectadors i rebre inputs, informació, opinions dels espectadors que puguin influir en els seus projectes. Estem ja, si no m'equivoco, a la tercera o quarta edició, quarta, diu l'Aina, de Croquis. Us he de dir que en aquests moments ja hi ha 60 projectes presentats i, per tant, és un dels projectes que ens fa i que també ens dona sentit com a espai de creació. De fet, fruit del Croquis de l'any passat, es podrà veure a la Beque, aquest any, un espectacle que es diu Elefant Terrible, del Roger Torns i l'Eric Balbàs, que va ser un dels projectes que al públic li va interessar més de l'edició Croquis de l'any passat. També tindrem una proposta que vam fer 3 dies de la companyia resident de l'any passat, Sixto Paz, que la reposarem, era una coproducció de Sixto Paz amb el tema del Festival Grec, que és Tender Napalm, i que estarà també durant alguns dies de Nadal a la sala. I finalment, una altra companyia que seguim amb atenció, en aquest cas també en forma de companyia convidada, Íntims Produccions, que són els que van fer l'any passat, dirigits per l'Ivan, un text de la Kate Tempest, i que aquest any presenten un text de Mark Ravenhill, Pool No Water, suposo que amb l'energia i el carisma que caracteritza la companyia Íntims Produccions, procedent de les Terres de Lleida, per cert. Estan per aquí, també.
Dirigit per l'Anna i la Vera.
Ah, perdó, dirigit, tens raó, per l'Anna Serrano i l'Anna Martí, mal escut, tot cas. Molt bé, entrem ja en el capítol dels cicles temàtics. Insisteixo, aquesta fórmula des de la temporada passada per part de la Sala Beque de no tant buscar activitats paral·leles que complementin els espectacles, sinó al revés, buscar temes de debat que considerem importants, tant d'ordre social com d'ordre més merament artístic o teatral, però temes que proposem i buscar espectacles que ens serveixin per aprofundir-hi, us proposarem aquest any 4 temes importants. 2 d'ordre més teatral, 2 d'ordre més social. El que està més lluny, i per tant encara menys concretada la programació, però en canvi molt clar i amb moltes ganes el tema, és un cicle que el bategem Barcelona, adeu al cotxe. Proposarem des de la Beque una reflexió a fons sobre quina societat ens imaginem si imaginem que erradiquem l'ús del cotxe de les nostres ciutats i concretament de Barcelona. A què ens porta a imaginar una utopia que comença a no ser-ho tant, que comença a estar seriosament plantejada per especialistes en urbanisme, en circulació, en trànsit, arquitectes, etc. Tindrem el David Bravo, un assessor de l'Ajuntament de Barcelona en urbanisme, que serà el comissari d'aquest cicle, on hi haurà xerrades, trobades, espectacles, etc. Adéu al cotxe. Hi haurà un altre cicle, i aquí em parareu un moment, que té a veure amb la proposta, no tant amb la professió, perquè ja el coneixeu bé, però sí al públic general de la ciutat, del teatre de Josep Maria Miró. Josep Maria Miró és un autor català, viu, jove, que està sent estrenat a Amèrica Llatina i a la resta d'Europa. És un dels autors que, diguem, de la web de Catalandrama, més sol·licituds té i més ens consta que està sol·licitat en diferents teatres d'Europa i Amèrica. Creiem que és moment de que entitats teatrals de la ciutat, en aquest cas això ho farem conjuntament amb el Teatre Nacional de Catalunya, facin evident que en la dramatúrgia catalana contemporània, en aquests moments, hi ha un nivell reconegut i aplaudit internacionalment, i de vegades això resulta que a nivell del públic català encara no està prou conegut i prou reconegut. Per tant, ens pararem un moment en el Teatre de Josep Maria Miró i proposarem dos espectacles, dues produccions, una de les quals, per sort, la fem en coproducció amb el Teatre Espanyol de Madrid, dirigit per Pacelli. Gràcies, Judit, per ser aquí, Judit Pujol, que està treballant amb la Carme, amb el Teatre Espanyol, ens acompanya. I, a més, dirigit per una directora argentina, la Gabriela Izkovic, que és una vella coneguda de la Beckett, amb un tipus de teatralitat que sempre sorprèn i que és molt interessant, i que amb el Teatre de Josep Maria Miró s'ha produït aquesta connexió, potser Josep Maria ens ho explicarà més en detall, amb un text que a mi, personalment, em fa pensar molt en un espectacle basat en un text de Tabuki que va dirigir la Gabriela Izkovic fa anys a la Beckett, no cal que anem. A part d'aquesta producció nova, d'aquest text de nova creació, que es diu Olvidémonos de ser turistes, abans en parlava José, també recuperarem un espectacle que es va veure molt poc, només 3 o 4 dies, si no m'equivoco, a temporada alta, i el grec, que es diu Nerium Park, que és una obra que a tots ens va quedar l'espineta de que calia reposar. Finalment hem aconseguit tornar a reprendre la producció. Aquests seran els dos grans espectacles, però això ho acompanyarem amb lectures i amb una xerrada i una conferència sobre el Josep Maria Miró. Això ho sé. Els d'Arcàdia se van assajar.
Bon dia. Això de cicle amb el nom sempre fa una mica de pudor. En tot cas, dels espectacles en parlaré relativament poc, però el que sí que volia assenyalar, clar, jo només he tingut un espectacle a la Sala Beckett, va ser el 2012, que era l'Arquimedes, el Principi d'Arquimedes, és un espectacle més que li dec molt en aquest sentit, tota aquesta projecció internacional, no també. I per tant, tornar a casa 5 anys després, 5-6 anys després, pel mig hi ha 7 textos, per tant, han passat coses a la vida i pel mig hi ha una sala nova, és a dir, fer un teatre nou i per mi també sentir-me partícip d'un projecte que sempre he estimat, que és el de la Sala Beckett. La trobada aquesta amb la Gabriela Izkovic és una mica atzarosa per mi, perquè ella ve a donar un curs a l'obrador d'estiu de la Sala Beckett, i és quan el Toni li proposa que li agradaria que tornés a dirigir alguna cosa aquí, una producció, i si fos d'un autor o d'una autora de Catalunya, doncs que li faria més gràcia. I la Gabriela, que no ens coneixíem en aquell moment, acabava de veure dos espectacles a Buenos Aires, que era l'Arquimedes i el Nerium Park, i s'acabava de llegir uns textos que fins i tot no s'han estat aquí, li va dir, tinc ganes de fer el Josep Maria Miró, per tant, és d'aquelles coses que et ve meravellós quan no has de tocar porta, que sempre és la cosa que es fa més mal dels que escrivim i dirigim. I amb la Gabriela, doncs, he escrit aquest text que es diu Olvidémonos de ser turistes, és un text en castellà, que jo no hi estic acostumat, en aquest cas escriure en castellà que també és complicat, però ja està, ja hem passat això, i és en castellà perquè ho marca la història, perquè passa un territori argentí, encara que hi ha uns protagonistes que són d'aquí. A mi em fa il·lusió també perquè actualment encara estem acabant de configurar l'equip, però hi ha la Lina Lambert, que jo he treballat en diverses ocasions i per tant és retrobar-me amb la Lina. Hi ha l'Esteban Meloni i l'Eugenia Alonso, que són dos actors que curiosament han fet tercera i cinquena temporada d'Arquimedes de Buenos Aires, per tant són actors que són a l'altre costat, però com els sento amics i els conec, no, en aquest sentit. I llavors hi ha el tema del Nerium Park, que el Toni deia que teníem una espina clavada, i el primer va ser un premi invasor, això obligava a estrenar-se a Girona i llavors arribava a Barcelona pel grec. 6 mesos pel mig, jo sempre he dit que era un suïcidi, han canviat les dinàmiques del premi invasor i per tant em sembla que s'estrena temporada alta i llavors va directament al Nacional. Aquests 6 mesos jo crec que ens va perjudicar en aquest sentit, i quan la vam estrenar al grec, que a més era juliol, quan tot el peix estava anul·lat, ens deien, això us ho trauran dels dits. Doncs no, ho fem 5 anys després, ho fem aquí amb el Roger Casamajor i l'Alba Pujol, i a mi em fa il·lusió perquè és un text que està escrit amb unes circumstàncies molt que tenen a veure amb el nostre país. S'ha fet en 7 països que les circumstàncies no tenen res a veure amb els seus països. Parla de la crisi immobiliària i també del tema de la parella, i em fa molta il·lusió pues, que ho fem aquí a aquest cicle. Gràcies i contenta.
Gràcies, Josep. Hi ha un parell de cicles més. Passarem també per damunt d'un cicle que es diu Denominació d'Origen València, que s'assembla molt al que vam fer l'any passat en Denominació d'Origen Balears, i aquest any ho farem en València. Creiem que encara està passant avui en dia, que ens costa conèixer quina és la realitat i l'actualitat del Teatre Contemporani a València, quins autors estan escrivint i estan fent propostes interessants, i per tant mirarem de posar la lupa i de fer una petita mostra del que passa a València. I finalment,
gràcies per la paciència,
el primer dels cicles que us proposem aquest any és un cicle que es diu Les condicions del cervell, un cicle que pretén posar en relació els avenços científics sobre el coneixement dels mecanismes del nostre cervell i els mecanismes de la construcció de relats i de la creació contemporània, etc. Per fer això, ens passava el que també ens passava l'any passat amb els cicles. Sols això no ho podem fer. És un tema que va molt més enllà del nostre... O sigui, el tema ens interessa molt, ens ve molt de gust parlar-ne, però no en sabem prou. I, sortosament, la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, li va engrescar molt la proposta, amb la mateixa voluntat que nosaltres de connectar, de vegades vivim en mons massa separats, coneixement científic i creació artística, i finalment, gràcies a la pastora Martínez, vicerectora de la UOC, hem pogut configurar, jo crec, un programa d'activitats del cicle, des del meu punt de vista, perdoneu, super, super interessant i atractiu. Combinem conferències, xerrades més de caire més científic amb activitats més artístiques. Evidentment, després hi direm, la proposta de la Beca per aquest cicle és la producció de l'autora resident de l'any passat. El text Alegria, tot i que no està centrat en aquest tema, evidentment, ja després us ho explicaran, hi té moltíssima veu. I per tant, la nostra aportació des de la part artística és dos